podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
El moment del llevat dins la pasta, el nostre Equador de la setmana. És un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir una realitat que ens toca a tots. De fet, l'estem tocant ara mateix. És la del món del treball. Abans que res, volem enviar-li una abraçada molt i molt forta a l'Àngela Rodríguez, la persona que habitualment ens ajuda a portar endavant aquest espai i que avui tampoc podrà ser amb nosaltres. Àngela, estem amb tu, pensem amb tu i molta força. Avui, per tant, de nou amb nosaltres el redactor del Setmanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvingut al Camins de nou. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Què ens expliques?
Doncs mireu, ja fa 8 anys que un grup nombrós d'organitzacions catalanes estan treballant de valent per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb l'objectiu d'aconseguir que aquests drets es respectin arreu del món, també per part de les grans empreses de matriu catalana. Recordem que a l'actualitat hi ha més de 3.000 empreses catalanes que operen a l'exterior, bé sigui de forma directa o mitjançant més de 7.500 filials. El darrer pas rellevant ha estat aquest 9 de febrer passat, en què el Parlament de Catalunya ha admès a tràmit la proposta de llei sobre la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
I qui ens acompanya per posar aquest fil a l'agulla sobre tota aquesta temàtica, Joan Andreu?
Doncs sí, avui tenim el Dani Gómez Oliver i Casas. El Dani té un compromís obrer i cristià al moviment Acció Catòlica Obrera, de la Pastoral Obrera, i forma part també de l'equip tècnic de la FEDE.cat. En concret, ell està al capdavant dels eixos d'incidència institucional, empresa i drets humans i justícia ambiental.
Doncs ja el podem saludar. Dani Gómez Oliver, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I benvingut aquí al Camins, al nostre espai Llevat dins la pasta. Gràcies per atendre'ns i per parlar-nos durant uns minuts d'empresa i de drets humans.
Gràcies a vosaltres.
Des de la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global, porteu anys, Dani, treballant per a la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És una tasca que porteu ahir picant pedra a veure si pot sortir. Ens pots explicar aquest recorregut? Quines són les principals dificultats que esteu trobant per tirar-lo endavant?
Bé, les dificultats són que el que volem és que es creï un centre públic, és a dir, que sigui una potestat del govern, sigui un centre que el creï el propi govern, i clar, és una demanda de la societat civil i hem de convèncer els nostres dirigents perquè el creïn, no? Nosaltres des de fa 8 anys vam veure la necessitat de que calia un centre d'aquestes característiques perquè treballem en molts països del sud global, on veiem que per més que fem molts projectes que són molt vàlids i molt interessants per fomentar el desenvolupament humà de les poblacions amb les que estem treballant i col·laborant des de fa anys, a vegades doncs, arriben multinacionals, empreses multinacionals, algunes de matriu catalana, que desmunten o destrossen o treballen en sentit contrari al que pretenem, no? Nosaltres el que volem és que el govern, que aposta per una política de cooperació internacional i aposta també pel que es diu la coherència de política, és a dir, que tota l'acció que ells desenvolupen a l'exterior sigui coherent amb el respecte als drets humans, sigui en tots els vessants, no només en el que fa per relació a la cooperació internacional, sinó també amb la promoció i la internacionalització de l'empresa catalana.
Dani, les competències que hauria de tenir aquest centre quan es creés, quines serien?
Clar, nosaltres el que volem és que aquest centre pugui fer una cosa, és una cosa molt novedosa. Ja sempre que parlem amb membres del govern i del Parlament, amb qui estem treballant, com dieu bé, des de fa més de 8 anys, els diem que és un instrument molt novedor i, per tant, nosaltres fem una proposta, però que és a discussió. Però una de les coses que veiem que és clau, que hauria de tenir aquest centre, és que pogués rebre les queixes i les denúncies de les comunitats afectades, comunitats moltes vegades indígenes, a les que no se'ls respecta el seu dret a la terra, el seu dret a l'alimentació, el seu dret a l'aigua potable. Moltes vegades, com dèiem, per aquesta acció d'empreses transnacionals que arriben i arrasen d'alguna manera sobre els seus territoris, doncs aquestes comunitats tinguin la capacitat de venir aquí a Catalunya i explicar el que està passant en els seus territoris. Això seria una cosa que és bastant principal, és a dir, que hi hagi una relació de les persones, de les comunitats afectades en relació al govern i que puguin venir a presentar la seva queixa i, òbviament, després el govern, si tinguéssim un equip de gent que estigués treballant en aquest centre, serien funcionaris públics, haurien de donar validesa o no, anant sobre terreny, fent algun tipus de peritatge i parlant amb totes les parts. Nosaltres, òbviament, estaríem encantats que també es parlessin amb les empreses que estan sobre terreny fent aquests impactes ambientals i socials i, per tant, doncs, que, d'alguna manera, el centre a la vegada o publiqués informes, validant o no, si aquestes queixes que tenen les comunitats amb les que treballen tenen raó de ser i, per tant, hi ha doncs, sospites de vulneracions de drets humans com nosaltres venim denunciant que és així.
Però, Dani, escolta, 8 anys amb aquesta iniciativa, conversant amb el govern, una iniciativa que, tal com ens expliques, ve a aportar solucions per tothom, realment, i no, que no està tancada, no assenyala amb el dit amb ningú, sinó que voleu escoltar a tothom i decidir, etc. Quina és la resposta de les autoritats? Per què no es posen en marxa per posar... Ja sé que no es pot fer del dia a la nit, no? Però, clar, durant 8 anys jo crec que hi ha hagut temps, no? De valorar.
I tant, això nosaltres és el que venim dient des de fa temps, i no només això, sinó que en aquest... Abans m'ho preguntaves tu, no, Joan? Hi ha hagut... hem fet molta feina d'incidència al Parlament, hi ha hagut 3 resolucions durant aquests anys, dues d'elles per unanimitat, és a dir, es vam posar d'acord tots els partits de l'arc parlamentari en un moment en què sabem, doncs, si venem 18 anys enrere, ens estem anant a l'any 14-15, sabem que hem passat per anys molt difícils a nivell de consens a nivell doncs, del Parlament.
I continua,
ja ho sabem això, però que malgrat això hem aconseguit crear consens amb la majoria de partits polítics. De fet, la proposta de llei ve amb el suport de 5 de les 8 forces que representen el 80% dels escons, no? I per què no ens fan cas? Doncs, bueno, perquè costa molt fer entendre que el que es diu, que sembla a vegades impossible de pensar, no? Que hi ha empreses que estan vulnerant drets arreu, però vulnerant de manera greu, que no, les nostres no, les nostres això no ho fan. Això deuen ser empreses estrangeres, nord-americanes, canadenques o japoneses. En canvi, les catalanes no ho fan. Llavors, el que hem fet... per poder-los convèncer, perquè clar, a vegades és complicat, no? Perquè clar, nosaltres el que sí que tenim, per sort, és el contacte amb les comunitats indígenes del sud o comunitats camperoles o és igual, les comunitats que siguin afectades, no? Perquè estic pensant en casos també que estan a Palestina. No? Uh-huh. El que podem fer és portar-los al Parlament i els hem convidat moltes vegades a aquestes comunitats a que visitin i que trepitgin doncs, els despatxos del Parlament o del mateix govern perquè siguin elles en primera persona les que expliquin el que està passant. No? Tot i així, se sensibilitzen, diuen sí, ho hem de fer, però clar, la correlació de forces que tenim, tot i que cada cop guanyem més suport social, com suposo que després podré explicar, doncs la correlació de forces encara no és prou com per convèncer, perquè per nosaltres embutxem per aquí, però podeu imaginar-vos que també els empresaris catalans no volen aquesta llei, també doncs, tenen la seva capacitat d'incidir en el govern i encara no els acabem de convèncer, tot i que també és veritat, i acabo amb això perquè puc fer més preguntes, estem també establint, perquè això ens ho han demanat des del govern i des del Parlament, els partits polítics, estem també obrint línies de diàleg amb els empresaris per dir-los realment si vosaltres ho esteu fent bé, no passarà res. Vull dir, si realment vosaltres dieu que esteu respectant els drets humans, doncs mai tindreu una queixa per part de ningú. Per tant, podreu operar tranquil·lament sense cap problema.
Això, el refranero espanyol que m'encanta és les coses de palacio van despacio.
Exacte, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic.
I un exemple de mala praxi, perquè t'has dit, hem pensat en portar aquí un exemple ràpid de mala praxi, quin podria ser?
Mira, un molt, molt clar que s'entén molt bé. Nosaltres, abans he dit que hem convidat a gent, nosaltres hem posat tot això en una pàgina web, hem estudiat 15 casos en aquests 8 anys, que és la pàgina alertadh.org, alerta de drets humans, però dh.org. Hi ha 15 casos, explicaré només un, que és el cas de Renace. Renace és una...
Sí, ràpidament, sisplau, si no, se'ns escapa el temps.
Sí, no, és una empresa hidroelèctrica que darrere hi ha ACS, que és Florentino
home,
Pérez.
Home, gran amic del programa.
Exacte. Doncs aquesta hidroelèctrica, que són 5, realment és en un riu de Guatemala, que són 5 grans hidroelèctriques, s'ha fet sense la consulta prèvia, que és obligatòria. De fet, tant a Guatemala com a l'estat espanyol obliguen que hi hagi una consulta prèvia a les comunitats afectades, en aquest cas comunitats indígenes, i per tant el que s'ha fet és fer la presa, són 5 preses que s'han fet, que ha obligat a desplaçar a moltíssimes comunitats de casa seva, llocs que són sagrats, llocs que són també per la societat de subsaniment, no? D'alimentació d'aigües, i aquestes mateixes comunitats han denunciat i estem treballant amb elles perquè tot aquest projecte, el que darrere doncs, hi ha interessos espanyols, com és la casa de CS, doncs hagin, o sigui, han pogut fer això sense haver consultat a les comunitats, no? Doncs d'alguna manera que es busqui com compensar aquestes poblacions, és que ara es pot compensar d'alguna manera, però si més no, que això no torni a passar en el futur. No?
M'estranya, perquè Florentino és un tio sensible. M'estranya que aquestes coses no les tingui present.
Dani, la FEDE.cat podríem dir que sou la tractora, no?, d'aquesta iniciativa, però, com deies, és una iniciativa que surt de la societat civil. Aquí hi ha tota una munió d'entitats, no?, més enllà dels suports polítics que heu pogut recollir al Parlament. Aquí qui destacaries, no?, entre els suports que esteu rebent?
Sí, aquí es pot dir, és la FEDE i és la Taula per Colòmbia, són dues entitats de segon nivell. La Taula per Colòmbia compartim l'espai, físicament estem al Raval, compartim el mateix edifici, i de fet el primer cas que vam aixecar d'aquests 15 és un cas que ens va presentar l'Ata per Colòmbia a Bonaventura, no explicarem el cas que no hi ha temps, i entre les entitats que formen part de la Taula per Colòmbia i de la FEDE érem 150, són els que hem promogut la iniciativa, però amb els anys hem aconseguit que siguem més de 8.000 entitats les que estem presentant això. Aquí darrere ja, per explicar-ne algunes que potser la gent coneixerà els sonarà més, és la sessió d'Economia Social de Catalunya, que agrupa doncs, la taula del tercer sector, a la xarxa d'Economia Solidària, entre d'altres grans plataformes d'entitats socials, i també doncs, tenim els sindicats majoritaris de Catalunya que ens donen suport, així com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que és un organisme on estan agrupats la majoria, per no dir tots, els ajuntaments que fan cooperació internacional a Catalunya. Per tant, hi ha una munió d'institucions, de sindicats, d'universitats que també ens han donat suport, i d'entitats socials de tot àmbit a Catalunya que estan demanant al govern i al Parlament. En aquests moments estem en el Parlament, però també en el govern després, quan aquesta llei s'aprovi, perquè estem convençuts que s'aprovarà en aquesta legislatura, si ens ho han promès i ens ho els volem creure.
Esperem.
I un cop s'hagi creat la llei, després han de desenvolupar-lo, han de fer el reglament, posar diners i fer el pressupost i poder que el centre es pugui crear.
Com creieu que ha de ser la composició de la Junta del Centre per tal que realitzi els seus objectius?
Si nosaltres aquí el que demanàvem és que això és una cosa que està molt endavant. Nosaltres fem una proposta, com dèiem abans, és una proposta oberta que s'ha de debatre al Parlament. La nostra proposta és que sigui una composició mixta, que puguin formar part membres de la societat civil, membres del govern, si volen, membres també del Parlament, que sigui, per això, membres tant del que representen els poders públics com la societat civil, d'experts, de persones que siguin expertes en aquests temes. Hi ha moltíssima gent experta, catedràtics que no han estat assessorant, podrien ser membres. No posem qui ha de ser, això ja està clar que no ho ha de desenvolupar la llei, això segurament és el reglament, però sí que entenem que és important que sigui una composició mixta, que també hi siguem els actors de la societat civil que hem promogut, i sí que és veritat que entenem que els empresaris, i aquí és un dels moments, una de les coses en les que no ens posem d'acord amb les cambres de comerç i amb Foment, etc., amb els que estem parlant, entenem que ells no han de formar part d'aquesta Junta de Govern perquè serien art i part, seria tan estrany com per nosaltres que presentem projectes, demanem subvencions al govern, és el moment de la subvenció que poguéssim formar part de la Junta de Valoració dels Projectes. No? Llavors, sí que creiem que pot haver-hi un consell assessor extern, i en el que poden estar, òbviament, doncs els representants, els empresaris, però anar a la Junta de Govern, que és qui haurà de decidir finalment si aquell cas té raó de ser investigat o no, o si ja s'ha investigat, si aquell informe es fa públic o no es fa públic, en cas que hi hagi hagut incidències del tema sí. De matèria de denúncies de drets humans, doncs no entenem que les empreses hagin d'estar en la Junta de Govern.
Dani, en la tasca pedagògica que esteu fent, vam veure que heu fet recentment una jornada, el 21 d'abril passat, i allà un dels temes que vau abordar va ser la llei de diligència deguda.
Sí.
Ens pots explicar una mica de què va això?
És complicat fer-ho en un minut, però bueno, anirem molt ràpid.
Ànims!
No, és per la gent que coneix una mica com funciona el món empresarial, quan els acuses, ells després ràpidament tenen maneres, no? Tenen màrquetings i capacitats d'explicar-te que no, que ho fan molt bé. No? I segurament ens sona molt la responsabilitat social corporativa, la RSC.
Això sí.
Això ens sona. Doncs la diligència deguda seria un RSC 2.0. És una altra manera que tenen les... Després, aquí hi ha aquest debat que s'està produint a Catalunya, per sort no només s'està produint a Catalunya, s'està produint a nivell estatal, per això hi ha aquesta llei, però a nivell internacional, on hi ha un tractat a Nacions Unides que s'està debatent també des de fa molt de temps, perquè es creï un organisme que sigui vinculant, perquè les empreses respectin els drets humans, i llavors la diligència deguda seria, com deia, una RSC 2.0, en el sentit que són les empreses les que elles, unilateralment decideixen on posen el llistó de respecte als drets humans. Nosaltres el que volem és que els governs, que estan obligats a que respectin els drets humans arreu i que tothom els respecti, obliguin a tothom a respectar els drets humans i que siguin els governs els qui posin el llistó, no que siguin les pròpies empreses que diguin, miri, aquí jo respectaré doncs, la no explotació infantil i aquí, però com sé que vulneraré drets ambientals, no els respectaré. Llavors, clar, si tu poses el teu llistó, després els governs no podran anar a dir-te vostès que vulneren drets ambientals, és que jo no vaig dir que no els vulneraria. Llavors, clar, és una trampa, d'alguna manera.
Dani, com tenim el grup de l'ACO en la teva vocació a favor de la justícia global, aquesta feina que fas a la FEDE?
A favor?
Home, suposo que sí, sí, sí. Mira, no ho hem parlat mai, això, però home, sí, no? L'espai és un espai, el grup de revisió de vida és un espai on podem, per sort, compartir moltes coses i compartir aquesta mirada de Jesús, no?, cap als més empobrits, cap a les persones més necessitades, i aquí és doncs, un treball que d'alguna manera el que busquem és dignificar la vida de les persones i el seu medi ambient, i d'alguna manera doncs, sí que podríem dir que és coherent amb el que fem al grup de revisió de vida.
El Dani Gómez Oliver forma part de l'equip tècnic de la FEDE.cat, en concret el trobem als eixos d'incidència institucional, empresa i drets humans i justícia ambiental, i avui ens ha acompanyat avui al llevat dins la pasta per explicar-nos una mica la tasca d'aquest Centre Català d'Empresa i Drets Humans, que porta 8 anys picant pedra, però que en aquesta legislatura,
A veure si ho aconseguirem.
A veure si ho aconseguiu, perquè ja toca. Doncs moltes gràcies per visitar-nos,
Dani. Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Joan Andreu, si els nostres oients volen aprofundir una mica sobre el tema d'avui, com ho podem fer? Dóna'ns un parell d'inputs.
Un recurs, ja el Dani ens l'ha dit, que és aquest web d'alertadh.org, que si l'obriu, doncs allà veureu situats en el mapa aquests 15 casos, no?, de vulneració de drets humans.
Sí.
I també hi ha un altre portal, que és omal.info, on hi ha articles, materials i informes sobre el tema d'empresa i drets humans. I us recomanem especialment el darrer informe que han fet sobre megaprojectes.
Doncs vinga, gràcies, Joan Andreu. Abans d'acabar, mirem cap a la doctrina de l'Església. Vinga, quin text heu sol·licitat, heu buscat per
doncs,
avui?
Doncs Caritas in Veritate, del Papa Benet XVI, la número 36, ens diu el següent. L'activitat econòmica no pot resoldre tots els problemes socials ampliant sense més la lògica mercantil. Ha d'estar ordenada la consecució del bé comú, que és responsabilitat, sobretot, de la comunitat política. Per tant, s'ha de tenir present que separar la gestió econòmica, a la qual correspondria únicament produir riquesa, de l'acció política, que tindria el paper d'aconseguir la justícia mitjançant la redistribució, és causa de greus desequilibris.
I un apunt per l'agenda molt ràpidament. Aquest proper diumenge 12 de juny a Montserrat, l'OAC celebra l'acte Memòria Agraïda, amb què faran la cloenda del 75è aniversari d'aquest moviment. Gràcies, Joan Andreu. Fins aquí el llevat dins la pasta.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.